A Ràdio Maricel, a cel obert.
Pares, mares, avis i probablement persones que estimen la música hauran reconegut el Tico Tico, que és un d'aquells clàssics de les orquestres de ball, o menys de les orquestres de ball d'una determinada època. Pinyo.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Demà no serà un dia qualsevol, probablement, eh?
No, però estarem al pic de l'onada de calor, a més, o sigui, serà... que suarem crec que a tots els nivells, vull dir que ja estarà bé. I a banda de la temperatura, esperem que també puguem fer pujar la temperatura artística i emocional en el que és una presentació d'un disc, que també és una de les coses que potser estic com una mica desmentint en quant a que evidentment la nit de demà és un homenatge al Janio, però és implícitament, i ens limitarem sobretot a fer música i a reproduir amb la màxima fidelitat possible o amb alguna variació de directe el disc. És una de les coses que sí, que també m'agradaria desmentir si algú té alguna expectativa. Demà, en principi, no és una nit de col·laboracions o de convidats, de gent que hagi passat per l'orquestra o coses així. No és aquest dia. Si de cas un dia... Perquè també he notat en certa manera una mica com una demanda de muntar aquesta mena de... carinyosament diria aquest aquelarre, no?
Però, I va bé un dia, eh?
També. És llavors una mica el que he desmentit, dic, és que sobretot, dic, és que en aquest cas el Janio va tenir el seu homenatge en vida. I potser és el més bonic que es pot tenir.
Llavors, amb aquell discurs tan sensacional en què parlava de si hi hagués algun metge a la sala... podria definir fins a quin punt el seu cor no per tant agraïment a tothom en aquella nit tan maca el Melià molts anys.
Sí, sí, exacte. Vull dir que era el 2005 o
em sembla
així.
Que sí, que era el 2005.
Sí, sí. I una mica això, i a més diguéssim que pòstumament per dir-ho va ser aquell any en què pràcticament qualsevol festivitat a Sitges, doncs amb tot el cor, tothom li va fer el seu homenatge, no? Diguéssim, vam haver de tancar l'any natural per diguéssim, acabar, diguéssim, aquests homenatges que abans, bueno, des de l'agraïment més gran d'això. I demà volem fer, centrar-nos en el Janio més músic, en el Janio més el que és la música, i en un projecte en què he volgut, doncs, agafar aquesta part més estrictament, potser més musical, una reivindicació potser del Janio més músic. Músic estratega de com fer ballar la gent, de com tenir la pista, de com gestionar els tempos, no? Una mica com un DJ amb més de CDs.
Com ho diuen això? Les persones que han format part del món de les orquestres de ball eren alguna cosa més que músics, en el sentit d'aquella capacitat que havien de tenir de saber com estava la pista, com estava la gent, sí, en quin moment es podia fer.
Sí, sí. I de fet, la gràcia seria no parlar en passat, també per les orquestes que encara estan i que en certa manera intenten subsistir, diguéssim, en un món molt complicat. Però també una mica seria molt similar, probablement, no és la meva especialitat, però el que estan fent els DJs ara, no? El que era també el pinxadiscos,
sí,
no?
Sí,
de la vida, no? Sí, sí. De la vida de doncs, intentes gestionar i com fer anar, i com
s'omple, com es buida,
com tu mateix també intentes portar una curva d'actuació, no? D'aquesta... I una mica, doncs, és això, sí que els músics de ball, doncs, per exemple, és molt diferent segurament un artista, doncs, com segurament veurem al Festival de Terramar, on sigui, no? En què vens amb una llista tancada, no? O és igual, el Sabina, o qui sigui, i tu... És una proposta en què tu vas a un concert en què convida'm tu, porta'm allà on vulguis, no? I tu com a espectador seus d'una manera més passiva en quant a com reps la teva proposta escènica que vas a veure, no? En canvi, un ball no. Tu ets, en general, qui va a un ball vol ballar, també. Llavors, hi ha aquesta part d'interacció amb l'orquestra o amb qui sigui. I clar, vull dir, és una funció en què, clar, és estar llegint constantment com la pista, doncs mm-hmm. aquest tema ha funcionat,
com respira la pista, eh?
En canvi els balsos aquí avui estan funcionant, però és que igual allò, l'ecosistema és fràgil, igual en aquella primera fase de ball els balsos et funcionen, però potser al cap de 20 minuts ja no, igual, vull dir, realment aquí sí que l'ofici d'estratega és important, i crec que amb això sí que el Daniel era bastant un visionari.
Home,
amb moltes coses.
Pocs ho varen superar, això, eh? Perquè bueno, per tenir l'orquestra més contractada d'Espanya,
això sí.
És obvi que vista n'havies de tenir, a part de capacitat musical, i no cal dir-ho, no?
Exacte, jo recordo, per exemple, de trobar-nos, jo què sé, amb el Pere Fontàs, que era el de la Salvatana, amb gent, i jo dic, però com se t'ha acut fer això? I, però que a més et surt bé. No, me'n recordo que l'idea, i clar, jo... encara era petit, o l'escena i tal, i tampoc, però me'n recordo de frases d'aquestes, no? com et ve el cap? Potser també, sense que anem d'això, potser en un context més gironí, que potser les orquestres potser eren una mica en aquell moment potser més estàtiques, diguéssim, mm-hmm. o potser un concepte més tancat, o potser, i clar, de cop algú que trencava més el motllo així, doncs clar, de cop els feia reaccionar i vull dir que era un estil molt marcat, evidentment, però vull dir, les orquestres de Girona sempre han sigut referent en l'àmbit de...
Aquest CD és el resultat d'una il·lusió, d'una certa necessitat de...
Aquest CD, hi ha moltes coses en aquest CD. Aquest CD és el fruit... A veure, en certa manera em vaig trobar amb que... quasi portava ja també uns 25 anys de carrera en una relativa primera línia a nivell de país, a nivell de projectes musicals, i això bastant, considero bastant potent, i de la qual n'estic molt content d'haver pogut treballar i aprendre si no dels millors, de gent molt bona. I una mica sempre m'he mogut sobretot en tres camps, com és el camp del jazz, sobretot a partir d'entrar amb la Bella Dixieland i de treballar amb artistes internacionals com Scott Hamilton, és una mica aquesta part sempre de freelance. Després una part també de cançó d'autor, mm-hmm. que m'he mogut molt amb el camp de cantautors i de cançó d'autor, tant amb el Roger Mas, o amb l'Eric Vinaixa, o amb el Quim Vila, un altre, tot entorn molt diferents, o amb la Lídia Pujol amb col·laboracions, o amb el Toni Xuclán, gent d'aquest món també de la música tradicional mediterrània, també una mica aquest perfum, no tenia molt perfum més jazzístic, un perfum més mediterrà, i també el món del teatre musical, que també n'he fet molt. Llavors, una mica aquestes tres influències... em va venir molt de gust iniciar un projecte també una mica propi, perquè mai havia, sempre havia estat amb el que en diem un freelance o una mica un soldat, no? En certa manera. Uh-huh. I potser doncs, va fer de gust també començar un projecte. I sempre m'havia quedat una mica l'espina clavada de que vaig considerar que artísticament el Jani no havia tingut potser el final que es mereixia. Dalt dels escenaris, parlo no com a persona, perquè la persona sí que va tenir tot el carinyo del món, i sobretot aquí
sí,
un cop va baixar dels escenaris, sí. No es va convertir en una persona doncs, molt, i era el pianista de guàrdia, no? Del poble, i ell encantat d'assumir aquest rol i superestimar per moltes generacions, mm-hmm. i això era més a nivell professional i a nivell d'ell com a líder d'una gran orquestra. Potser al final el que va tenir no era l'adequat. A veure, ha passat molt de temps i potser confessar que ell va ser víctima d'un apunyalament acarnissat per l'esquena per part d'una gent que podrien viure a Sicília o a la Calàbria, doncs potser ja es pot començar a dir. I ell ho va patir molt, va tenir una depressió molt gran.
Una nit de panatxer, no?
Allò ja va ser la conseqüència final. Ja estava tot el peix venut en aquell moment. Ja estava el mal ja estava fet. Allà sí que va ser un moment ja la família que ens vam, en certa manera, plantar, però tampoc el moment de...
No, està
i
clar.
Tot i que, amb això també vull confessar això, vull dir, va passar això, era un tema de socis i d'una societat i d'això, que en aquell moment una persona amb 60 anys, amb tot el que portava, com bé ell deia, i tampoc no vull extendre'm amb això, ell deia...
Forma part de la vida.
Sí, forma part de la història. I dit d'ell, i això me'n recordo molt, de si hi havia 1.000 finals, n'hi havia 999 millors dels que hi ha hagut. I és una frase molt...
Quina frase més bona,
Molt genio, aquesta.
Molt genio.
I és una mica això, també. També vull ser molt, molt conscient de que aquest projecte no neix des del ressentiment ni des de la cap ganes d'això, és al contrari. És a dir, això seria...
Em sembla que aquí us conegui a tu i a la família.
No, però vull dir que també és una cosa de dir no neix amb cap ànim de venjança ni amb cap ànim d'això. No. Senzillament sí que el que neix és d'una reivindicació d'una persona que potser se la va voler fer creure que no servia per res, perquè al final els mobbings, perquè és un mobbing de llibre el que li van fer, i amb un final a més sanguinari, no? Doncs tot això que considero que va ser molt injust, doncs potser es mereixia, amb el pas del temps i una reflexió, i que tot es madurés i que també les coses i el filtre del temps ajuda i tot es va posant a lloc i aquestes coses, doncs iniciar un projecte que el reivindiqués la figura més divertida. I de fet aquest disc el que vol és mira el passat, però és perquè els que estem aquí ens ho passem bé, i és un vol alegria, vol amor i vol amistat, que és el que he recollit amb aquest CD. I quan he parlat de trec el nom del Jani a molts llocs, l'únic que rebo és el que a ell li van fer creure que no hi havia, que és amistat, que és amor i que és carinyo i que és respecte.
Passarem pàgina ràpidament d'això, però necessito preguntar-te, anant pel món, allò que va viure en Jani, com és percebut per les persones que el van conèixer? Quantes persones t'has trobat de dir allò que va passar i tal, no sé què?
En general, i també ara aquí tampoc no d'això, i una de les frases més d'això és si no el véssim apunyalat d'aquella manera potser encara es tindríem aquí. És molt bèstia dir això, i això, però és una cosa que em queda així com, però evidentment aquella situació el va castigar molt. Ja et dic, de totes maneres, tampoc podem mirar més enrere del que hi ha, i la demà no va d'això. Però sí que potser...
Apuntem un moment molt bonic, perquè aquesta situació, un dels... Com ho direm això? Una de les persones que va aconseguir desbloquejar aquesta situació emocional va ser Joan Marçal, quan li va proposar en Jani ser pregoner de la Festa Major.
Sí.
I en Jani va aparèixer al Racó de la Calma amb el piano i va fer aquell pregó inesperat, gairebé diríem que per tothom.
Jo més me'n recordo perfectament de quan li va dir, perquè l'any anterior jo tocava amb la portàtil FM, vam tocar aquell, no sé si el 20 d'agost o no sé quin dia exactament, al Baluard. I crec que era això, amb el Joan, i com que hi havia en Cisco també i tal, vam dir, estem a la prova de so i tal, si vols, i vam tocar un o dos temes abans del pregó al Record de la Calma.
Vam tocar, entre altres, la versió de l'himne de Riego.
L'himne de Riego, i vam fer... Correcte.
Ens fem grans.
Vull dir, llavors, m'agrada, vam fer això, i estàvem després tocant, i vam fer el bolo al Baluari, i així una mica un tipus de dansa plaça i tot això, i molt bé, amb la portàtil FM, amb el Manimal... I me'n recordo, llavors, però crec que estava tocant. O sigui, jo estava tocant físicament, no era entre tema i tema. En Marçal, amb aquella humanitat i aquella força de la natura
que té ell, d'en Joan Marçal.
Però jo estava tocant, o sigui, havia d'estar connectat amb... Nano, que li he dit, no li diguis a ningú, però li he dit a ton pare que sigui el pregoner l'any que ve. Què et sembla, Però jo havia d'estar tocant, i clar, allò que... A més, per no anar-me'n a una dislèxia molt gran, perquè... Jo sóc una mica patós, diguéssim, que potser la gent no s'ho pensa, I, per exemple, tocar i parlar em costa molt. O tocar i cantar em costa molt. I llavors era allò, sí, sí, intentava.
D'acord, d'acord, Joan.
Però m'arriba la notícia, me la dona com amb una situació que és difícilment d'oblidar. I més ell que, clar...
Ho dèiem així perquè des del punt de vista social, sí, aquella nit, aquell vespre...
Totalment. Jo va ser el de... Jo me'l vaig perdre, i estava tocant a l'Horta de Sant Joan. I va, era d'aquelles coses.
I va sortir part de la malvasia al balcó.
Sí, van sortir al balcó. De fet, no van sortir al balcó, Es van quedar allà perquè els van dir que
sí,
no,
senyor, que no podien
peus,
sortir fora, no, perquè el balcó estava en situació...
En situació de risc, diguéssim. I llavors era això. Però jo em recordo aquella nit, jo estava a l'Horta de Sant Joan i ell després se'n va anar de bolo. Ell, després del pregó, se'n va anar a tocar, ell d'aquell dia. Vull dir que...
Va ser una nit tan bonica.
Jo l'he vist, el vaig veure en... Bueno, d'aquelles coses que també és el que també he viscut a casa, no?
De
perdre'm grans coses també per la feina. Però com,
la vida
com...
de músic.
Músic, o per dir alguna cosa, l'hostaleria, o tantes altres feines que anem una mica al servei de...
I ara fem una mica de marxa enrere en el temps, perquè demà també serà la vigília de l'aniversari de la primera actuació de Jani Martí amb... el Harling Group.
Correcte.
Perquè en aquest disc no has anat enrere, sinó has anat als orígens, gairebé diríem.
Exacte. En aquest, una mica la idea quan vaig plantejar-me de fer el projecte va ser de poder agafar com quasi bé temes que a mi em connectaven, en certa manera, amb el Jani i també fins i tot amb el món del ball i de l'embalat i aquest repertori que potser amb algunes vegades s'ha vist maltractat, en certa manera, amb algunes... per interpretacions o diguéssim, amb què queda una mica potser això, aquest punt en què a vegades dius, home, doncs potser no tocar un pas doble bé es pot tocar amb un cert carinyo i el tocaràs millor, no? I a vegades doncs, una mica aquesta sensació d'una defensa o reivindicació d'un repertori, una manera de fer que està molt bé també. I en el moment de fer aquest projecte vaig estar pensant molt en quins temes em connectaven. I llavors vaig pensar, clar, l'última imatge, diguéssim, que tenim, o de l'última etapa del Jani amb això, és d'una gran orquestra, amb cors, amb tarimes, amb barrets de mexicans,
exacte, amb
màquines de fum i no sé què, i el gran pont de llums, i lluentons a Mansalva, i tot allò, no? I de cop dius, ostres, doncs per què no vaig una mica a l'origen de tot plegat, que era, no hi havia lluentons, no hi havia tarimes, eren pocs músics, i una mica em vaig anar fent una formació en la que probablement jo havia estat professionalment molt més habituat a treballar, i una formació com més petita i és similar a el que podria ser el Harlem Group, amb un contrabaix, amb un piano, perquè a casa he posat guitarra, he posat percussió perquè també amb els temes llatins dona un color molt, molt bonic,
sí.
Bateria, perquè si no jo malament ho tinc per participar al projecte.
Perquè en Jani va començar fent això.
El Jani amb el Harlem hi havia bastant també la intenció, i per exemple l'altre dia em va trucar el Josep Vedell, em va dir, escolta, no podré venir, el disc m'agrada molt, cosa que em va encantar poder rebre aquesta trucada, i la idea d'originar és que allò, el Harlem Group, per això es deia Harlem, perquè ells de fet era un concepte molt més jazzístic, però van veure que no els hi funcionava, com diu l'acudit aquell, com fer una petita fortuna tocant jazz, doncs és començant amb una gran fortuna, seria. No. Doncs aquest és l'acudit que doncs una mica seria això, no?
Que podríem lligar amb la frase que reprodueixes
totalment.
En el
llavors,
llibret.
Llavors, aquí fa el canvi de filosofia totalment.
Toco música comercial perquè empieza por comer.
Això és el seu... Bueno, és la seva gran frase. Sí, sí, exacte.
I no sé, amb tantes voltes que pots haver donat en el món dels músics... un músic que diu en veu alta això, com és considerat per la resta?
Jo crec que potser durant uns anys això s'hauria considerat un baquet, no? Una mica. Però en canvi el que he vist recentment o en els últims anys és que tothom diu, és una frase genial, et diuen, no? Més aviat. Llavors també depèn del context i de la situació social o depèn de la situació en què potser el món de la música fins i tot es mou, en certa manera, en quant a dir, doncs si són anys potser de vaques molt grosses i molt sí, sí. Grasses, no? Doncs clar, potser aquesta frase sona una mica
està un paquet,
no? Però potser en una època de més en què ens hem de buscar les garrofes,
aquesta frase
potser sona home, però és una frase potser molt més intel·ligent o molt més clever, no? Allò espavilada del que potser pot semblar. Tot és...
Home, és una frase d'un home amb vores de vol, eh?
Moltes, moltes. Sí, sí.
Aquestes frases només les poden dir les persones que porten hores de vol.
Sí, però a mi aquesta, o per exemple la que et deia de si hi havia 1.000 finals, hi havia 999 millor.
Aquesta també
és una altra frase...
D'hores de vida.
Sí, sí, sí.
Tornant, Harlem Group, i per tant, parteixes d'aquesta base musical d'en Janio i dels temes que més o menys creus que t'hi connecten com, emocionalment o musicalment?
En el record, sobretot. En el record? És a dir, en el record de meu com a fill d'anar a veure'l a tocar, o fins i tot en molts estius que fins i tot en Jordi anàvem pràcticament cada dia, en alguna època bueno, estàvem allà perquè clar, flipàvem molt, al·lucinàvem molt i bueno, tot era un món com molt clar, de cop mig en plena faràndula i tal, i no sé què i bueno, clar, de cop era una cosa que sorprenent i que et meravella, segons quines edats, doncs clar, és una cosa que...
Com per dedicar-s'hi?
En el meu cas, sí.
En el teu cas, sí?
Sí. L'únic al final, després, no he fet res de tot allò que admirava o que d'això, però em recordo que ell algun cop, que tampoc venia molt a veure'm, però si algun dia havia vingut, doncs això, a veure'ns amb la vella o algun altre... Clar, algun dia tornàvem de Cervera, que vaig ficar amb la vella i vaig anar amb ell, però amb ell després, clar, llavors era el problema que tenia, entre cometes, del personatge és que hi ha en Janio de públic, i era com, tenim aquí, clar, i a Catalunya era com una institució, i clar, de cop ell venia com a pare per venir a passar l'estona, i per el que anava a dir, no? Me'n recordo, tornàvem de Cervera, i qual era, en quarts d'una, o potser la una de la matinada, i estàvem entrant a Sitges i això, i em diu... Diu, tu has muntat bé, eh? Diu, pensa que molts dies, jo abans d'aquesta hora, encara molts dies no havia ni començat a fer les seves 3 hores de ball, i en canvi, per exemple, un bolo de més de jazz i tal, doncs ens anem cap a l'hora i quart, entrevisos i això, hora i mitja.
Ara dic, no? Segurament molts pensaran en aquella imatge d'en Janio a les 6 del matí o a quarts de 7, quan arribava, etcètera, etcètera.
Exacte.
Tu has muntat bé. Tenia raó?
En algunes coses sí, jo crec que sí. Al final, a veure, i ell s'ho va muntar molt bé també, a nivell d'aquell ha estat una... És, tot i que no hi sigui, però ell és una institució i un record i un referent encara dintre del món de la música al nostre país. I evidentment ell va liderar, i ara estic aprenent que liderar és una cosa molt complexa i que et devora en molta, molta, molta energia perquè se t'obren fronts inesperats amb mil coses, no? Llavors, en el seu cas, per suposat que ell va poder fer una grandiosa orquestra, va ser un referent i tot això, ell s'ho va muntar molt bé, l'únic que igual potser després comercialment o a nivell de lo que serien les societats i aquestes coses en què hi ha solament l'art i el diner no
sempre encaixen.
No sempre encaixen i en aquest cas seria un altre dels, com una mica l'alegria que passa d'en Rossinyol.
Bon moment per fer una pausa.
Chanson, chanson.
Aquesta veu que escolten és la de Marta Valero. D'aquest retorn al passat ens situem al present, perquè òbviament ens hem referit a aquest inici d'en Janio, d'aquest Janio més jazzman, fins a un repertori que amb en Pinyó vinculava emocionalment i musicalment, i està clar, i aquesta idea de fer alguna cosa, algun projecte més aviat personal. Uh-huh. I això vol dir anar a cercar músics, anar a cercar un repertori específic i anar a cercar una veu.
Sí, sí, sí. En el cas de, per exemple, del músic...
Que això músics... no deu anar així, suposo, això no va així.
Bueno, a vegades pot anar més.
A vegades pot anar, sí?
Sí, vull dir, hi ha de tot, hi ha coses que poden anar molt lent i que necessiten molt d'això, i pot haver coses molt més impulsives. Sí, que ja està, ja passat, pues, era així de fàcil, o així de directe i tot. Jo crec que també igual l'experiència em dona que no hi ha res... Ni res impossible, ja, ni res que tampoc sigui... Vull dir, bueno, hi ha coses que igual... Tot té el seu tempo. Hi ha coses
quins músics volies, si és que els tenies al cap?
He anat passant per diferents estadis, també, vull dir, havia passat per algun molt més jazzístic a diferents tipus de col·laboracions, fins que al final trio personalitzar... Primer, fins i tot el projecte havia pensat en compartir-lo més, amb més gent, havia parlat amb l'Esteve Molero també, i amb qui havíem compartíem molt, una estètica, i això, i en cap moment no és que hi hagi cap trencament, diguéssim, a nivell de persona ni res, sinó que tinc la necessitat quasi vital de dir no, ha d'anar més cap al meu, ha de ser més el meu projecte que no pas una altra cosa, no? I llavors allà ja començo a tancar, i sempre que, és que és el que et deia abans, no? Sempre quan algú li ha comentat el projecte, tu m'he dit, compta amb mi pel que vulguis. Gent que no havia treballat mai amb l'orquestra, i evidentment, que aquí és una de les altres coses que volia dir, i el meu màxim agraïment, gent, o sigui, hauria fet 4 discos de col·laboracions de gent que
haguessin volgut participar.
Estat a l'orquestra, o gent que per amistat amb ell, Llavors, clar, tot això va agafant el que et deia de l'envergadura del personatge, també, carinyosament li dic personatge amb el pare, no? A nivell de veure la magnitud també d'allò que li van... També és una de les coses que et deia, no hi ha cap ressentiment, però també veus, hosti, tot això li van fer creure que no existia, no? També dius, doncs no era veritat. Una mica també era demostrar-li que no era veritat, no? Tot això. I per lo que va patir, sobretot, I que això també crec que és molt injust amb algú al final de la seva carrera. I llavors és això, tothom, compta amb mi pel que vulguis. De fet, encara arribo trucades. Què s'ha de fer? Dic, no, bé, si vols venir, vens, i sent la butaca. Uh-huh. Llavors, al final vaig prendre una decisió que potser és la més políticament incorrecta, per dir d'una manera, que és per aquest CD, ja insisteu, per aquest CD, obrint la porta que em pugui haver en el futur més, uh-huh, o no. Tampoc ho sé ara.
Sí, sí.
Ara anem a presentar
però
aquest.
Però per aquest concret.
Però per aquest concret vaig dir, i per un tema d'energia meva, de que també tenia moltes coses, és un treball, projecte que ens ha costat moltes hores en tots, uh-huh, a mi especialment, perquè pràcticament ho he escrit tot, i això vol dir moltes hores robades de família, moltes hores robades de son, moltes hores robades en quant a...
No, està clar.
El projecte ho fiques com tothom quan té un projecte en mans o té algo que llavors us ha preparat tal cosa, doncs treus les hores de sota les pedres, i això és també una de les virtuts de humanes, no?
Perquè no cal ni dir-ho, s'ha d'escollir un repertori, s'ha d'arranjar aquest repertori a la manera...
Sí, sí.
Que es cregui adequada per aquest projecte, s'han d'escollir els músics, s'ha d'assejar i s'ha d'enregistrar.
I llavors, en certa manera, decideixo en certa manera que se'm dona una mica la conjunció de que tota la gent del càsting, ningú havia treballat mai amb ell. Doncs pues mira, serà una condició. No, o sigui, que tothom sigui nou. No? Quan la seva relació amb el Janio, excepte la que hagués pogut tenir jo amb algunes substitucions que li havia fet, perquè jo, de fet, no vaig arribar a treballar en plantilla com a músic a l'orquestra, uh-huh, ni ho vaig estar mai.
D'acord.
I una mica va ser aquesta decisió. Llavors, en funció d'això, clar, clar, a mi, per exemple, ja, per exemple, la meitat de la banda l'hauria tingut si amb l'Òscar i el Joan els tenia. Però després també em grinyolava la idea de fer un extended retrio, no? Que tampoc potser s'acabés d'entendre, o avui què som? Som retrio? Som l'altre? Uh-huh. Avui lidero jo? L'altre? Llavors l'altre és una democràcia, que estem tan a gust entre els tres, que tot ens ho repartim, i hi ha un equilibri molt d'això en què segurament hauria... Llavors també em feia com... No és res més enllà de dir, protegir allò que també dius,
sí,
que funciona.
Sí, que no condicionés el projecte
i portar-ho cap al territori això, més personal. Llavors, he intentat agafar amics i gent amb, que tots m'han dit el sí des del primer moment i he fet una mica el que han dit quasi quilòmetre zero amb gent que és molt de proximitat, des del Jordi de Vilanova, el Joan, que és de Calafell, en aquest cas sí que queda una mica més lluny el Jorge, el pianista, que és de Reus, o el Luis, que està per la zona de Valls, i llavors la Marta, que és la que ve de Manresa. Però vull dir, hem obviat la zona metropolitana en aquest cas, no? Però tenen que a vegades ja té el seu mèrit, llavors quedar a Sitges passejant no és tan estrany.
Ells havien tocat junts?
Alguns sí, alguns sí. No. Alguns però, no. En el cas més concret de la Marta, que és, a més és la... frontline, no, que tenim, i per tant és qui ens fa les melodies i això. Ella no canta música lleugera, ella és una mezzo-soprano de líric i de clàssic, sobretot, i és un tros de cantant, i la pots trobar al Liceu fent... o ara estava fent Madame Butterfly, he parlat aquest matí, no, perquè... i de fet, a l'endemà, jo tinc volum vella fent amb el Quartet Brossa, fem les cançons brigadistes.
D'acord.
Encara en fem, que de fet és on ens vam conèixer.
O sigui que dimecres això i dijous les cançons brigadistes, que encara duren.
Encara anem arrastrant a Cassà de la Selva. De fet, no vaig fer el 25, de fet, que
precisament per això.
Entre això i que també crec que hi ha la Joan Baez.
El Festival dels Germans de Germà.
Doncs ja potser que no ens autoprogramem tant, perquè a vegades aquest esperit de devorar-nos entre nosaltres i igual fugir també una mica d'aquesta.
Ens col·loquem doncs en el cas de la Marta, perquè com deies, és l'element més, diguem-ne, més extern a una forma de concepció musical,
sí,
perquè ella no està en aquest registre,
exacte.
Ha hagut de cantar en idiomes diferents, ha hagut de col·locar en tessitures i en...
Extremament. De fet, va haver un tema fins i tot que el vaig descartar, però per dir, ei, Marta, no. I no és culpabilitzar-la, probablement el problema va ser més meu de concepte d'arranjament que no pas seu d'interpretació, eh? Vull dir, en cap moment és... sinó de dir, home, doncs anem a fer buscar una veu com la de la Marta, que per mi és que una vegada fent una mica com una... a partir d'aquest projecte de les cançons dels brigadistes amb la Marta, que ella allà també fa cobla i fem, si m'hi queres escriure, i fem el Bella Ciao, i ja entrem també en diferents registres.
Ara obriríem un parèntesi. Què ha passat amb el Bella Ciao?
Què ha passat?
Què ha passat? Aquesta, és que ho parlàvem abans, a partir de què ho dèiem, de la Chanson d'amor,
sí,
que fins que no va arribar a Manhattan Transfer, estava allà perduda.
Estava allà, sí, sí.
Doncs Bella Ciao, fins que no ha arribat al serial de televisió, etc etc.
Exacte. De fet, el Bella Ciao sí que a veure, pel gran públic no, però sí que pels reductes una mica
està clar.
Progressistes,
combatius,
i això sempre ha estat un himne, per exemple. Jo recordo, me'n recordo perfectament, estar amb la portàtil FM i teníem precisament una mena de mix que fèiem en directe de cançons així, com ho dèiem? No eren republicanes, revolucionàries. Doncs, i clar, ve Agalló i
el pèl.
I clar, el Gerard de Ribes, o en llocs així, diguéssim, amb un esperit, doncs clar, sí que després el gran públic, doncs, i després te n'adones que és un gran tema. Tot i que
més, parèntesi,
la situació en aquest moment ens fa aferrar-nos, Chao, i tant de bo no.
Tot això venia una vegada més. Exacte. Per la veu solista,
sí.
Per la Marta Valero.
En el cas de la Marta, el que vaig intentar va ser buscar un perfil en certa manera com molt neutre. És a dir, que no poguéssim trobar masses referències de dir és que s'assembla a tal o s'assembla a l'altre o tal. Llavors, agafar algú molt jazzístic, que tenia una teòrica cartera, diguéssim, important de gent, podia ser masculí, tampoc no és un tema de dir que la cantant sigui, o els músics, vull dir, ha estat completament aleatori i ha coincidit més així que una formació molt, molt estàndard i potser massa antiquada, diguéssim, als estàndards que comença a haver ara en quant a paritat i aquestes coses, però ha anat així, diguéssim, no mirant més la part artística que no pas la... o diguéssim d'amb qui he tingut contacte,
sí,
amb això.
Sí, sí.
Que... llavors era això, de dir, fugir de l'estereotip o un cantant més antics, diguéssim, d'orquestra de ball o tal. Llavors, en el cas de la Marta, un dia vam fer una mena de festeta d'aniversari d'algú i vam anar a tocar alguns temes com el quizás, no sé què. I jo la sentia i amb què alabava, però purament, no? I pensava, clar, val a dir que la Marta Valero en el projecte dels brigadistes entra en substitució de la Sílvia Pérez Cruz. Vull dir que era amb qui al principi estava en aquest projecte. I jo sempre dic, la Sílvia Pérez Cruz la vaig catapultar, que en broma, no? Perquè, de fet, va venir, recordo una vegada, a assajar aquí els mòduls de l'escola de Sitges. L'hem tingut aquí quan l'escola estava als mòduls, vam fer assajos dels brigadistes. Doncs la Marta va entrar substituint la, la Sílvia Pérez Cruz en aquest projecte, no? Vull dir, també perquè parlem d'algú d'una que ja es fa ara molt
sí,
gran.
Sí que és cert que si ara encaixéssim seria una altra forma d'abordar aquests temes, eh? Amb la Sílvia Pérez.
Home,
totalment, eh?
Sí, sí. La Sílvia potser seria més transcendent en quant a interpretació, més afectat en quant a que la Sílvia té aquesta manera de... Però una mica el que volia fugir. Volia, en certa manera, aquest punt de disc antic en què moltes formacions, per exemple, dels anys de la... acabant la guerra, la Segona Guerra Mundial, no? Aquest punt de que es feia jazz, però que el cantant cantava impostat, no? Aquell punt d'aquell cantant
sí, sí, de veu
més posada i tal. Uh-huh. I la Marta ho logra amb molta més suavitat, no?
Sí.
Però hi ha una mica aquest punt. I a mi em connecta amb aquestes gravacions antigues que potser podrien tenir una soneta no tant, per exemple, el Sinatra canvia segurament l'estil de cantar de
música
moderna en quant al tipus d'inflexions que fan rítmiques i tal. Llavors, la Marta em queda una mica amb aquest punt entremig, considero que és una veu
molt bonica,
molt bonica, a més que ella té uns estudis superiors de música i que per tant tu llegeix tot el que vulguis a la primera i d'això, i és algú amb unes facultats per la música brutals, i llavors també doncs, tot ho ha posat molt fàcil, com la resta de
doncs,
músics.
Doncs, com que ens ho ha posat en Safat en Pinyo,
exacte,
l'avi en Ros. Marta Valero. Un clàssic. N'hi ha uns quants, eh? Nou disc de clàssics. Smoke Gates in Your Eyes, Chanson d'Amour, New York, New York, La Vie en Rose, Aquarela do Brasil, Nel Blue, Di Pinto di Blu, El Volare, que va fer conegudíssim Domenico Modugno i que se va convertir en l'himne del Partit Comunista. Però aquí us sonarà d'una altra manera, eh? L'Extreme FT, I nos dieron las 10, Over the Rainbow, Camino Verde, El Tico Tico amb el qual hem encetat. Hem encetat el programa I What a Wonderful World I el inefable Sitges Carnaval. Mentre es feia tot això, què passava a casa? Si és que en algun moment, òbviament, Pinyo va dir, mira, estic fent això,
a casa una mica era quan acabarà això. Perquè, clar, és que són... No puc comptar les hores, no. Vull dir, però quan era allò de... Gemma, tranquil·la, sí, a 5 minuts i ho faig això, i aquelles 5 minuts són ràpid 2-3 hores. Vull dir, dies d'allò a la quarts de 12, sí, ara pujo, o que sigui, quarts de 3. Però a vegades és allò que estàs amb la banya allà i que és, i bueno, imagino que aquí hagi fet coses i no cal que sigui musical.
No, està clar. O,
imagino que li pot passar amb aquell que fa una carrossa que està allà polint no sé què, o aquell que pinta, o que fins està en l'habitació.
Fins que no surt.
És una mica aquesta sensació de que estàs tan entregat que realment el rellotge no hi és. No? I una mica la sensació era aquella de llavors anar-ho fent escoltar amb varis socis anònims que els hi vas passant per correu les... Mira, tinc aquesta idea... Bueno, però és una mica... Bueno, clar, és que són màquines el que sona i tal, però clar, això seran persones, no? I, bueno, home, la idea aquesta no està malament, això, hòstia, vols dir? Bueno, i la sensació és, per una banda, de dir, home, estem fent alguna cosa, però alhora també, clar, potser en el meu cas m'ha agafat en una etapa personal molt intensa, tant a nivell familiar com també a nivell professional amb per exemple, en un bloc ara que he acabat, no? Que és lo de la direcció de
l'escola de música.
De música d'aquí, per exemple, llavors era una cosa que ja anava molt, molt, molt apurat d'això com per a ficar-hi encara un projecte així, no? Però alhora, al final, vaig posar uns tempos de dir, bueno, hem d'entrar gravat al dia perquè, si no, aquests 2 anys ja encara hi serien, potser, no? I ja tenia ganes de tancar una mica. És com una mica aquesta presentació, que potser mai ens vindria. Això és com obrir un local, potser. De que mai et vindrà segurament en el dia aquell, però fins que no tens aquella data, allà, doncs, en el calendari, no, també no comences a veure una mica les orelles al llop. No?
2 anys ha estat, això? Si fa o no fa?
Sí, jo crec que sí. 2 anyets ben bons. També, clar, no són 2 anys en plenitud.
No, està clar.
Això.
Està clar.
Però, clar, a vegades el procés de maduració també va bé. I connecta, i avui estàs a dalt i l'altre estàs a baix, i clar, ara sembla ser que el ritme d'entrades de venda, per exemple, és molt alt. Això de cop et dona una responsabilitat afegida, no? I que a vegades dubtes també d'alguna cosa que estaves molt convençut, passes per tots els estadis, ara potser a vegades no n'estic tant de convençut, o penses, bueno, jo que d'això, ara m'ho escolto i tal.
Jo que anava a preguntar si sortit com volies, bàsicament.
Amb un percentatge molt alt, ha quedat com bastant jo volia. Sí, estic molt content de l'equip, que tot ha funcionat i que de la implicació de la gent, tant dels músics com del David, també el tècnic, ha estat brutal. Mm-hmm. També, per exemple, després el fer el disc, doncs, amb l'Edu Santís, amb Pasgràfic i això, doncs que també la implicació és el que deia, no? Que ha recollit tota una sèrie d'inputs supercarinyosos que realment tot aquest projecte, si algú té, és no té cap ànim de revenja de res, sinó que al contrari, el que ha recollit és bon rotllo i és carinyo i ganes de que això vagi bé. I tothom diu, anirà molt bé. O l'altre dia amb el Petón Soler a Vilafranca també deia, no, escolta, estic molt content i això és un gamma extra, sí. Has fet un gamma extra allà parlant amb en casteller.
Per cert, i en Jordi què ha dit? I la Sílvia què ha dit?
Estan molt contents, i a vegades els he de frenar més aviat, jo els he d'anar, escolta, que presento un disco, que no faig res més, que no em lieu la troca, saps? I me'l retiro una mica també de clar, notes aquest input de d'això, llavors clar, molt, clar, de fet ha estat una cosa que ha estat com no secreta, diguéssim, però clar, l'he anat fent totalment a casa, a aquella habitació, i allà vinga, vas fent.
Segurament està com en Pinyo, des de la discreció. Des d'aquesta discreció a l'hora de fer les coses fins que no vegis que estan...
Sí, però és que trobo, no sé, en certa manera no m'agrada vendre fum, no sé com dir-te. Llavors...
No, queda clar.
I sí, no sé, amb la meva manera de fer i no sé, vull dir que tampoc no estic dient res en contra de ningú,
no,
però vull
no.
dir que a casa vull dir, quan els he posat, ma mare em va dir, hòstia, m'ha agradat molt, el pare estaria molt content, que ha dit, mira, d'una de les altres coses que no he fet d'aquest disc pensant allò en
sí,
què
sí.
Freud no m'agradaria que s'ho hagués fet amb mi, no, diguéssim, no? De dir allò de dir, el pare estaria molt orgullós de mi, i que no hi ha hagut aquest exercici de projecció, diguéssim.
Són les 12, demà serà una gran nit. Pinyo, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Tornem demà.